Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 85a edició, la setena de la nostra quarta temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Com comentem, programa ja 85, on com cada setmana repassarem el bo i millor que ens hagin deixat els nostres equips de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona. Parlarem de tots ells, del que hagin fet esportivament aquest passat cap de setmana de l'1 i el 2 de novembre del 2025. En aquest cap de setmana de Tots Sants ha hi hagut futbol, especialment amateur. Sí que han descansat molts dels equips de poliesportiu, però hem tingut molt de futbol base, i el repassarem totes i tots aquí a l'Eixample Esports una setmana més. Com sempre, parlarem tant dels equips a nivell amateur, tant de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Farem algunes pinzellades també de l'Anguera a nivell de futbol base, i posteriorment parlarem d'aquelles dues entitats del nostre barri de la nova Esquerra de l'Eixample de Barcelona que centren tots els seus esforços en el futbol base, com són la Unió Barcelonista Catalunya i el Club Futbol Don Bosco. I a la segona part del programa, com ens encanta dir i també fer, canviarem la gespa pel parquet per parlar de poliesportiu, en primera instància de futbol sala, tant amb els equips del Club Futbol Sala Eixample com els de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i també parlarem de bàsquet. Tancarem un programa més, un Eixample Esports més, fent cistelles de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ips, i en aquest cas només un equip dels Llangardaixos i Llangardaixes ha jugat en aquest passat cap de setmana, cobria el mes de novembre d'aquest 2025. Doncs, feta aquesta introducció, i abans de demanar-vos algunes cosetes que ens poden ajudar, volem dedicar aquesta edició 85. Novament teníem diverses opcions, tenim la sort de que molts dels nostres equips, especialment sobretot en futbol base i futbol sala, i també fins i tot al bàsquet, alguns segueixen invictes, però aquest cap de setmana li volem dedicar aquesta 85a edició de l'Eixample Esports a l'amateur B del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, i és que el conjunt dirigit per Mario Baena ha guanyat amb vertigen, amb contundència, com aquest Vértigo 2, del qual n'estem escoltant les darreres notes una setmana més aquí a l'Eixample Esports per iniciar el programa. Com dèiem, el dediquem a l'amateur B del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, perquè van golejar, i de quina manera, aquesta jornada. Es van imposar per 8-1 en aquesta setena jornada a la quarta catalana, i això els va permetre, després de dues derrotes seguides, tornar al camí de la victòria. Doncs no estan acostumats a golejades, i per això, i perquè estan de moment fent una bona temporada, doncs els dediquem aquest programa 85 de l'Eixample Esports. Ja sabeu, si ens vau escoltar la setmana passada, que hem superat els 600 seguidors i seguidores a Instagram. De debò que això em fa moltíssima il·lusió seguir creixent a tots els nivells, així que moltíssimes gràcies a totes i a tots. Per seguir-ho fent, ja sabeu que ens va molt bé que ens seguiu a les nostres xarxes socials. Ens podeu seguir tant a Instagram com a X, abans denominat Twitter, com a Facebook. Ens trobareu a @EixampleEsports. I a un servidor també li va molt i molt bé que el seguiu a les seves xarxes socials personals. A nivell periodístic i personal, em podeu trobar tant a Instagram a @JordiGallegas, com també via X, via Twitter, com es deia abans, a @@JordiGalla. I recordem una setmana més que per poder seguir endavant amb aquest projecte estem en recerca de patrocinadors i de recursos econòmics. És un tema molt important, perquè en les properes setmanes, doncs, si no tenim aquest ingrés, potser no podem seguir amb el projecte. Jo crec que val moltíssim la pena. Portem 4 anys ja d'Eixample Esports, 85 edicions. Per tant, us demanaríem tota l'ajuda possible a totes i a tots. Si no pot ser per la vostra part personal, doncs si coneixeu algun restaurant, algun bar, alguna botiga, alguna empresa que creieu, o algun club que ens pugui ajudar econòmicament, doncs poseu-vos en contacte amb nosaltres via les nostres xarxes socials, perquè de debò que us estarem molt i molt i molt agraïts. I tot això en un cap de setmana on hi vam viure un derbi eixamplia el futbol base, l'analitzarem més tard. És el que va enfrontar els equips de l'Anguera i del Catalonia a la categoria d'infantil sub-13. Us deixem aquest petit esquer per a que us quedeu a escoltar tota la informació que us estem a punt de donar en els propers minuts, i especialment, doncs, com diem, aquest duel de la nova esquerra de l'Eixample, aquest derbi eixamplí entre l'Anguera i el Cata a l'infantil sub-13. Doncs justament parlant de l'Anguera, parlant dels groguets, una setmana més en aquesta 85a edició començarem el programa parlant d'ells. Vinga, anem ja a la matèria purament informativa i esportiva. Comencem una setmana més per la segona catalana. Anem cap al grup 2, on en aquesta setena jornada, quina llàstima, no els hem portat sort, perquè la setmana passada els dedicàvem a ells el programa, i després d'haver encadenat 3 victòries consecutives i haver-se instal·lat a les posicions de play-off d'ascens, després de 3 partits seguits guanyant, han encaixat la tercera derrota de la temporada, rebent a casa el Vilanova Vallès. Resultat final a l'INEF: Penya Barcelonista Anguera 1, Club Futbol Vilanova Vallès 3, i compte i déu-n'hi-do de la intensitat que va haver-hi en aquest partit. Segur que hi va haver ball de bastons i molta polèmica, perquè hi van veure, atenció, i això no sé si és rècord de la història de l'Eixample Esports, d'un sol equip, jo diria fins i tot que sí, van veure fins a 17 targetes en aquest partit, i el pitjor de tot plegat és que fins a 13 d'elles van ser per al conjunt dirigit per un Òscar Bonin, que fins i tot veia com li expulsaven a algun membre del seu staff tècnic. Però és que també l'Anguera patia una expulsió, la de Nil Torres, el dorsal 11, que veia la segona targeta groga al minut 70 de partit. Mica en mica tot això va anar, doncs, perjudicant els nostres interessos, i això que el partit havia començat molt i molt bé, ja que un jugador que està en plena forma, Pau Guàrdia, abans de la mitja hora de joc, al minut 26, avançaria els groguets al marcador. Amb aquesta victòria per 1-0 a Eixamplina s'arribaria al temps de descans, però a la segona part canviarien les coses, i de quina manera, i part de la culpa, a banda segurament, doncs, aquest arbitratge amb el qual des de l'Anguera no hi estan, doncs, molt conformes, va ser el culpable principal, Hugo Estrada, que es va marcar un hat-trick per acabar donant-li la victòria al Club Futbol Vilanova Vallès. Abans de l'hora de joc, al minut 57, Hugo Estrada marcava el seu primer gol i ficava l'empat a 1. 8 minuts després, al minut 65, Hugo Estrada feia l'1-2, transformant un llançament de penal, però no seria l'únic tir des dels 11 metres que tindrien els visitants, ja que 10 minuts per al final, al 80, feia el seu hat-trick Hugo Estrada, també llançant des dels 11 metres. Per tant, 2 penals a la part final del partit que acabarien, doncs, fent perdre el partit al conjunt dirigit per Òscar Bonin. Doncs, com dèiem, lamentablement, després de 3 victòries consecutives, torna al camí de la derrota el amateur de la Penya Barcelonista Anguera, amb aquesta derrota per 1-3 a la setena jornada de la segona catalana. Intentarà revertir la situació i tornar al camí de la victòria aquest proper cap de setmana, visitant a un Club Futbol Lloreda, que és un dels equips ara mateix en posicions de descens. És quart per la cua amb 7 punts, 3 menys que els que tenen els de l'Eixample. Per tant, esperem que puguin emportar-se alguna cosa d'aquesta visita al camp del Lloreda. Pel que fa a la classificació dels groguets, en aquest grup 2 de la segona catalana han caigut algunes posicions. Recordem que els teníem, si no m'equivoco, quarts en play-off la setmana passada. Doncs ara cauen fins a la 8a plaça amb 10 punts en 7 jornades, 3 victòries, un empat i 3 derrotes. La darrera d'elles l'encaixada, com dèiem, aquest passat cap de setmana. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors en aquesta setena jornada del grup 2 de la segona catalana, van ser els següents: Vic-Riu primer 1, Cardedeu 2, Sant Julià de Vilatorta 1, Escola Futbol Mataró 2, empat a 1 entre la Unió Deportiva Cirera i el Club Futbol Torelló, i empat en aquest cas a 2 entre les franqueses i justament el Club Futbol Lloreda. 3 marcadors més: el Llavaneres 2, Martorelles 1, l'Inter Barcelona 2, Unió Deportiva Mollet en C2, i el Cabrils 3, Club Futbol Vilamajor 2. Tot això en un grup on el líder continua sent el Club Futbol Torelló amb 16 punts. Per tant, els dos carbonins tenen a 6 punts la primera plaça i no ho hem dit, però només tenen un puntet per sobre aquestes places de play-off, els 5 primers llocs. Per tant, calma, que això tampoc és tan greu i tenen la zona de descens a 3 punts. Ja veiem que de moment està tot molt i molt apretat. Baixem una categoria, anem fins al grup 11 de la tercera catalana, però seguim amb els colors, amb la samarreta groga de la penya barcelonista Anguera. Anem a parlar del seu amateur B i mireu que jo normalment, amigues i amics, defenso els àrbitres, però el que va passar aquest cap de setmana al camp de l'Albirrojita no té absolutament cap mena de sentit. Ara ho explicarem perquè hem estat parlant amb el tècnic, amb Joan Parra, ens ha explicat les situacions i hem vist fins i tot vídeos, imatges que expliquen doncs, que tenia i molta raó l'Anguera en queixar-se de l'actuació arbitral del col·legiat, però és que de debò que són dos errors que impliquen dos gols i que jo és dels més greus que he vist mai. Bé, ara ho explicarem tot plegat i situarem una mica la situació en un partit molt mogut, molt intens, on es van veure també moltes targetes. Ara anirem narrant tot plegat, però abans que res, doncs qui millor que el propi Van Parra, el primer dels 6 testimonis que passaran avui en exclusiva pels micròfons de l'Eixample Esports, per explicar-nos una mica què va passar, no? Doncs vinga, anem a escoltar Ivan Parra una setmana més, l'entrenador d'aquesta penya barcelonista Anguera B, que ens fa la crònica d'un gran partit que, desgraciadament, com dèiem, va comptar amb una nefasta actuació arbitral.
Pues ha sido un partido muy competido, un campo pequeño contra un rival muy intenso que no regala nada, ellos adelantan 1-0, nosotros hacemos el empate, ellos se vuelven a adelantar con el 2-1, nos vamos al descanso, poca cosa que retocar en el descanso porque estábamos muy bien plantados en el campo, hacemos el 2-2, ellos nos hacen el 3-2, nosotros hacemos el 3-3, ellos nos hacen el 4-3 y al final nosotros hacemos el 4-4. La actuación arbitral da la balanza a favor del equipo local. Es un penalti que nos pitan contra, que es escandaloso, va a sacar mi portero con el pie, se pone un jugador de ellos en medio, mi portero cuando saca le da con el pie y el árbitro pita penalti, luego un gol que es una falta a favor nuestra y cuando mi delantero chuta y el balón está a punto de entrar pita falta a favor nuestra en vez de dar la ley de la ventaja y luego una actitud muy chulesca, pero bueno, fuera de lo que es la actuación arbitral, muy contento por el equipo, por cómo está trabajando y por cómo está compitiendo en el grupo del Valle Obregat, que es un grupo difícil. Otro empate más, otro punto más, ya por la semana que viene.
Déu-n'hi-do. Aviam, anem a pams i expliquem una mica tot això que ens deia Ivan Parra. Abans que res, vagi per avançat, tot i que en aquest sentit no ho he certificat 100% amb Ivan Parra, però sembla, com ha dit, va ser un autèntic partidàs, fins a 4 cops. Com ara explicarem narrativament, doncs l'Anguera va aconseguir empatar un partit, fins a 4 cops l'Albirrojita es va posar per davant al marcador, però justament l'Albirrojita doncs, va fer un gran partit. Una mica qui se'l va, entre cometes, carregar va ser l'àrbitre amb la seva actuació. I des d'aquí una abraçada als amics de l'Albirrojita de Catalunya, que aquesta setmana ens vam contactar a través de xarxes socials, ens van seguir, ens van felicitar pel programa. Així que moltíssimes gràcies a tots, moltes gràcies a tots i esperem també que disfruteu del programa. Doncs com dèiem, amb aquesta Albirrojita, que ara ho repassarem perquè té molt mèrit també aquest empat de l'Anguera, perquè l'Albirrojita, tot i que ara és cinquena classificada amb 14 punts, és un dels dos únics equips que encara no coneix la derrota en aquestes 7 jornades disputades. De fet, té un partit pendent encara i l'altre equip que encara no ha perdut és justament el filial de la Terlenca, el conjunt pretenc, que és el líder d'aquest grup 11 de la tercera catalana amb 17 punts. Però tornem a aquest duel entre l'Anguera B i l'Albirrojita perquè, com dèiem, va haver-hi molta polèmica. En un primer moment hi ha una jugada d'aquelles que el porter va sacar, que hi ha el típic davanter que es va posant a prop del porter i de la pilota una mica per, doncs allò, per a veure si se li escapa o per despistar-lo. Però aquestes accions, fins i tot si el davanter no respecta la distància del servei del porter, és targeta groga inclús pel davanter, no? Doncs és que en aquest cas el porter ni tan sols va arribar a sa casa. Segons hem pogut veure a les imatges, simplement hi ha un contacte amb l'espatlla, una cosa molt, molt sutil, molt senzilla, molt del joc, i l'àrbitre de cop pita penal en contra de l'Anguera i li ensenya targeta groga a Cédric, el porter de l'Anguera. De veritat que és absolutament surrealista la situació. Però és que més endavant, com explicava Ivan Parra, hi ha una jugada que tampoc pràcticament sé ni verbalitzar què va passar, perquè vist que no hi havia fora de joc, que això hagués pogut ser un argument arbitral, l'Anguera fa una transició, des de banda dreta posa la centrada cap al punt de penal, on un dels seus jugadors acaba rematant a gol, i just abans que entri la pilota, quan ja havia rematat, el jugador que feia la centrada havia rebut una falta de l'últim home, que fins i tot, jo no sé si no hagués pogut ser fins i tot vermella, potser groga ja estava bé. Però clar, si tu veus que la pilota arriba al davanter, que està sol davant del porter i que remata, perquè una cosa és que xiulis abans de que remati, que ja és un error per no donar la llei de l'avantatge. Però és que el davanter, l'Anguera, remata, la pilota ja ha superat el porter, es veu clarament que va a gol, i just abans que traspassi la línia, l'àrbitre xiula la falta i li ensenya targeta groga al defensa de l'Albirrojita. De veritat que jo, de debò, sempre defenso els àrbitres, és molt difícil pitar. Però aquestes dues accions, sincerament, penso que són difícils de mastegar. I així que molts d'ànims, doncs, tant Ivan Parra com a tots els jugadors d'aquest filial de l'Anguera. Tot això en un partit, com deien, on van haver-hi fins a 8 gols i moltes alternances al marcador. Vam tenir-hi alguns protagonistes d'excepció, ja que per part de l'Anguera va haver-hi un hat-trick i per part de l'Albirrojita un jugador va fer doblet. Vinga, ara anem a explicar-ho tot, doncs, cronològicament. Al minut 6, Rafael Ovelar feia el seu primer gol i avançava als locals de l'Albirrojita, i 11 minuts després l'autèntic protagonista del partit, a banda malauradament del col·legiat, Kosei Tahara, posaria l'empat a un per als groguets. Després de la mitja hora de joc transformava aquest llançament de penal tan polèmic que esmentàvem fa una estona, doncs, el propi Rafael Ovelar, per situar el 2-1 a favor de l'Albirrojita, amb el que s'arribaria al temps de descans. A la segona part van sortir molt endollats els de l'Eixample, i el propi Kosei Tahara, al 48, posaria l'empat a 2, que tot i això duraria molt poquet perquè Jesús Matías tornava a posar per davant el 3 amb el 3-2. A l'Albirrojita va ser un no parar, va ser un partidàs. Al minut 54, 4 minuts després, Kosei Tahara feia el seu hat-trick en menys d'una hora de joc, i al 66, novament, i en aquest cas feia doblet Jesús Matías, per tant van fer dos doblets els jugadors de l'Albirrojita, doncs posava Jesús Matías al 66 el 4-3, que semblava que anava a ser el resultat definitiu en un partit absolutament boig, però sortosament justícia divina. Al temps de descompte, ja comença a ser un habitual, Sandro Giancola posava l'empat a 4 definitiu en un partit on l'Albirrojita, els locals, van veure 4 targetes grogues i, evidentment, doncs, tota una rastrera de targetes les que va veure aquest amateur B de l'Anguera, doncs, per tota la polèmica que hi va haver. De fet, tots els membres de l'estaf tècnic, els principals de l'Anguera, van ser amonestats. Els germans Parra van veure tots dos targeta groga, i fins i tot crec que és el delegat de l'Anguera, Julio Ortiz, va acabar sent expulsat quan encara no s'havia arribat ni al temps de descans amb totes aquestes polèmiques. També van veure groga els dos porters de l'Anguera. Bé, va ser un absolut tarabastall, on l'Anguera, doncs, si no ho vaig errat, va veure fins a 9 targetes en total, i amb les 4 de la Birofita, doncs, 13 en el global del partit s'hi van acabar veient. Doncs el col·legiat Abdalà Ait no va estar, com dèiem, gaire encertat. Estem segurs que en properes ocasions, doncs, tindrà millors actuacions, i si escoltés pel que fos aquest programa, de debò que no és res personal. Sempre defenso els àrbitres, però he tingut l'oportunitat de veure les imatges, i ell mateix, quan ho vegi, s'adonarà de que són errors clarament greus. Doncs déu-n'hi-do de la situació d'aquest amateur B de l'Anguera, perquè és ja el 5è empat, és curiós, amb 7 jornades disputades. Per mi estan fent una molt bona temporada, però clar, quan va sumant d'un en una, a vegades això no ho reflecteix la classificació. Com diem, 5 empats una victòria i una derrota fins ara. Intentaran tornar a sumar, tant de bo que sigui de 3, aquest proper cap de setmana rebent l'INEF a l'Atlètic Viladecans, un rival que, atenció, és novè classificat, només un punt per sobre d'aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, que ara mateix trobem com a 11è classificat amb 8 punts. Pel que fa a la resta de resultats d'aquest grup 11 de la tercera catalana en aquesta passada setena jornada, van ser els següents: Fontsanta Fatjo 3, Unió Deportiva Gornal 2, Sant Just d'Esvern 1, Unió Deportiva Vista Alegre 3, Atlètic Viladecans 2, Viladecans B 4, per tant els visitants es van emportar el derbi. Més marcadors: Fundació Atlètic Sant Just A 1, Terlenca Barcelonista B 2, Can Roca 2, Sant Boià B 2, també empatadors entre la Unió Esportiva Castelldefels i el Can Vidalet B, i per últim la victòria de l'Espluguenc per 1-3 al camp de l'Atlètic Hospitalense. Tot això pel que fa al grup 11 de la tercera catalana. Anem cap al grup 10 de la mateixa categoria en aquesta setena jornada, però canviem els colors de la nostra samarreta. Ens posem la blanca del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, i mira que estaven en una gran dinàmica els de Francesco Calabrese. Portaven 4 jornades seguides sumant, 2 victòries consecutives, però no van poder encadenar, malauradament, més resultats positius en aquesta setena jornada, ja que van caure a casa a l'Escola Industrial davant d'un dels rivals més forts de la categoria. Resultat final: Futbol Club L'Esquerra a l'Eixample 1, Club Deportivo Sant Genís Penitents B 2, derrota per la mínima del conjunt dirigit per Francesco Calabrese. I anem a escoltar abans que res aquesta breu intervenció del segon dels nostres testimonis en aquesta 85a edició de l'Eixample Esports. Escoltarem una setmana més a Manel Martí Pisa, el president d'aquest Futbol Club de l'Esquerra de l'Eixample, que ens fa aquesta crònica d'un partit on la matera dels blancs va mereixer almenys sumar un punt.
Partido muy competido en primera parte, donde los visitantes han estado mejor, y en cambio la segunda parte ha sido de más presión, más consistencia por parte local, y donde se ha podido cortar distancias. Los últimos 10 minutos ha sido un acoso y derribo hacia la portería visitante, y donde ha habido oportunidades, incluso un poste y un par de intervenciones en meta rival excepcionales. Un poco injusto, hoy es lo más lógico visto el partido, 2-2, partido intenso, competido y muy deportivo.
Doncs bon partit, però com deia doncs el propi president, hagués pogut rascar alguna coseta més el conjunt de Francesco Calabrese, que va haver de remar, això sí, força contracorrent, encara que va tindre doncs diverses situacions de gol. I un autèntic protagonista també va ser, per part visitant, Àlex Padrón, que seria l'autor dels dos gols del filial del Sant Genís Penitents. Marcaria el primer al minut 22, amb aquest 0-1 s'arribaria al descans, i a l'inici de la segona part, com dèiem, el propi Àlex Padrón, al 49, posaria el 0-2. I al tram final, al minut 79, un habitual del gol, i després també parlarem d'ell al partit del filial, Massimo Oyugo, a 11 pel final, feia el gol dels eixamplins, l'1-2, que acabaria sent, malauradament, el marcador definitiu d'un partit intens, però molt net. Aquí, per sort, per primer cop avui parlem de poques targetes. En vam veure el partit fins a 3, una per al conjunt eixamplí, 2 per al Sant Genís Penitent, les van veure els germans Palomar Ruiz. Pel que fa a la propera jornada, aquest proper cap de setmana, els eixamplins, aquest amateur del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, visitaran a un os dur d'arrossegar, el Futbol Club Can Buixeres, que ara mateix és el tercer classificat amb 15 punts, 2 menys que l'Espluguenc B i justament aquest filial del Sant Genís Penitents, que són els dos equips que ara mateix encapçalen aquesta classificació del grup 10 de la tercera catalana, mentre que el nostre representant a la matera del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample ha baixat algunes posicions respecte a la setmana passada per aquesta derrota. Ara mateix el tenim com a 8è classificat amb 11 punts. La bona notícia és que només té a un puntet la 5a plaça que ara mateix ocupa la Unió Deportiva Pastrana, i que per tant els aproparia a aquestes places de play-off d'ascens cap a la segona catalana. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors en aquesta setena jornada del grup 10 de la tercera catalana, van ser els següents: Veterans Catalunya 1, Espluguem B 3, Cerro Club Deportivo 3, Futbol Club Vall d'Oreix 0, Unió Deportiva Pastrana 2, Escola Esportiva Guineueta 0, Club Futbol Alzamora 0, Unió Deportiva Montbau 1, empat a 1 entre la Unió Deportiva Montsant de la Pera i el Futbol Club Can Buixeres, i dos marcadors més: l'Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 2, Olimpia Viaró 4, i el Sant Ignasi B 3, Escola Coiblanc Torrassa 2. Seguim amb la samarreta blanca del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, però anem a parlar del seu amateur B. Per tant, baixem una categoria, anem fins a la quarta catalana, on en aquest grup 22, en aquesta setena jornada, portem una magnífica notícia, i és que l'equip dirigit per Mario Baena va tornar al camí de la victòria, i de quina manera ho va fer, golejant després de dues jornades seguides perdent i de que no juguessin la setmana passada, coincidint en horari amb el clàssic, que misteriosament no podríem dir, segurament va ser el motiu, com dèiem la setmana passada. Doncs això, que la setmana passada no van jugar perquè havien de disputar el seu partit contra la Unió Esportiva Sants C, un partit que, per cert, segurament per les informacions que tenim, s'acabarà disputant el dijous 20 de novembre. Per tant, d'aquí unes setmanetes, doncs aviam si podem explicar una victòria, una més, del conjunt de Mario Baena, que, com dèiem, en aquesta setena jornada es va imposar, i amb contundència, en un autèntic partit esviscut a l'Escola Industrial. Resultat final: Futbol Club l'Esquerra l'Eixample B 8, Penya Barcelonista Coiblanc Sants 1, de 7 de diferència, 8-1 van guanyar els de Mario Baena, i per això, per aquesta golejada i per recuperar sensacions, doncs hem volgut dedicar-los ja a ells aquesta 85a edició de l'Eixample Esports. Ara anirem explicant cronològicament com es va anar succeint el partit, però anem a escoltar novament el president, Manel Martí Pisa, president d'aquest Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, que ens dona les claus d'aquesta gran golejada de l'amateur B dels blancs a l'Escola Industrial.
Primeros 20 minutos bastante igualados, con dos equipos con presencia, pero la jugada del partido se produjo en el minuto 20, cuando un balón en el interior del área visitante le da en la mano del jugador Mario Salcedo. En ese momento el colegiado decreta pena máxima y la expulsión de este jugador. Ahí se empezó a desarrollar, digamos, la trituradora del equipo local, donde prácticamente en 25 minutos lograron 5 goles. Segunda parte más relajada, con buenas jugadas, y en donde se logró un parcial de 3-1, 8-1 al final del partido. Hay que destacar que el equipo local tuvo numerosas ocasiones de gol, pero la falta de puntería o acierto no se trajeron en un marcador mucho más holgado. Buen partido, bien competido por los locales, bien jugado, sobre todo en la segunda parte, ante un equipo rival que no bajó los brazos en todo momento. Intentó jugar con 10 jugadores, pero se llevó esta goleada.
Doncs, com deia el propi Manel Martí, en van caure 8, però fins i tot els blancs, els eixamplins, haguessin pogut fer més gran encara aquesta golejada en un partit, com ha explicat, clarament marcat per aquesta acció que va succeir al minut 20, on Mario Salcedo, el dorsal 20 dels visitants, veuria al minut 20, com dèiem, la vermella directa, i en aquest mateix minut començarien a arribar els gols per banda eixamplina. Xavier Hurtado faria l'1-0 al 20, al 24 Guillem Tort faria el segon, i superada la mitja hora de joc, al 33, l'esmentàvem abans amb el primer equip, marcava també amb el filial Massimo Oyugo, i de fet no faria només un gol, sinó que faria, com veurem després, doblet. No pararia la festa golejadora de l'Esquerra de l'Eixample, i al 36 Iker Tollar feia el quart. No acabaria sent el 4-0 el resultat al descans, i ja que just abans d'anar cap a vestidors, al 45 Aaron López feia la maneta i situava el 5-0 al marcador de l'Escola Industrial. I a la segona part tancava el seu doblet Massimo Oyugo amb el 6-0 al minut 71. 7 minuts després, al 78, la penya barcelonista Coiblanc Sants, amb gol de Pierre Alexander Guerrero, feia el 6-1 i el gol de l'honor. No van aixecar el peu de l'accelerador els blancs, els eixamplins, i al 83 Noel Brot marcava el 7-1, i 7 minuts després, ja en temps de descompte, superat el 90, Joel Andriu Alande marcava el definitiu 8-1. a un autèntic partidàs de l'escola industrial, en un partit, com dèiem, marcat per aquesta expulsió de l'equip visitant al minut 20, i a banda d'això s'hi van veure 5 grogues més, 3 per part de l'esquerra de l'Eixample, 2 per part de la penya barcelonista Coiblanc Sants. Amb aquesta grandíssima victòria, ara veurem com està la classificació, però els eixamplins visitaran aquest proper cap de setmana, per fer bona aquesta victòria i seguir sumant, a l'associació Club Daumar. I atenció, perquè cobra força interès, penso jo, aquest partit, ja que aquest rival, el Daumar, és ara mateix cinquè classificat, 3 punts per sobre del nostre representant. Per tant, duel directe en aquesta lluita per les places de play-off d'ascens cap a la tercera catalana, en aquest grup 22 de quarta catalana. Per tant, estem segurs que els de Mario Baena aniran a totes per emportar-se els 3 punts. Per tant, seria la segona victòria consecutiva, ja en porten 3 aquesta temporada. Veurem si aconsegueixen la quarta al camp del Daumar. Ara mateix els de l'Eixample, aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample, és 6è classificat amb 9 punts en 7 jornades disputades, però de moment han jugat 5 partits. Per tant, no pinta malament la cosa, perquè, com ja hem dit abans, tenen algun partit pendent per recuperar, concretament el de la Unió Esportiva Sants T, que es jugarà, com hem dit, previsiblement el dijous 20 de novembre. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors, en aquesta setena jornada al grup 22 de la quarta catalana van ser els següents: Esport Benfi 2, Esportiu Joventut Campí 5. El Campí, que amb aquesta victòria segueix líder, amb 19 punts, un més que el filial de l'Albirrojita. Ja veiem com els de l'Albirrojita tenen molt ben situats els dos seus amateurs masculins. Més marcadors: Escola Coiblanc Torrassa B 1, Sants T 3, Poble Sec Unió Esportiva 3, Associació Antics Alumnes del Xaloc 2, Fundació Acadèmia Hospitalet B 2, Albirrojita de Catalunya Associació Club Social B 4, i per últim el Veterans Catalunya B 2, Club Futbol La Florida 4. Deixem aquí el futbol amateur, però això no para, anem a donar molta més informació, però ara ho farem centrant-nos en el futbol base. Anirem més tard al poliesportiu, com ja sabeu, ara anem al futbol base, i això vol dir que anem en primera instància amb els equips de la Unió Barcelonista Catalunya. Els de la Franja Blaugrana han iniciat en línies generals molt i molt bé aquesta temporada 2025-2026 i segueixen fent bagatges generals de resultats força favorables. Aquesta passada jornada, en 15 partits que van disputar, van aconseguir fins a 9 victòries i van encaixar només 6 derrotes. Per explicar-nos una setmana més doncs els resultats més destacats dels equips del Cata, tenim una setmana més, anem a escoltar-lo, al secretari de la Unió Barcelonista Catalunya, Robert De Haro.
Cap de setmana molt positiu a la Unió Barcelonista Catalunya. Ens agradaria destacar les grans victòries a futbol 7 de l'infantil femení, el sub-11A i també la del sub-11B. Aquests tres equips continuen invictes a les seves lligues i estan en primera posició a la classificació. També ens agradaria destacar la gran victòria del sub-10B en el torneig de penyes. Pel que fa al futbol 11, ens agradaria destacar la victòria del sub-14A per la mínima contra un rival molt intens com és el Pomar, i la victòria del sub-13A a domicili contra la Penyanguera en un derbi que ha estat molt disputat. També ens agradaria destacar la victòria del sub-16A en un camp molt petit com és el de l'Escola Pia Sarrià per la mínima, i les grans victòries de juvenil A i sub-15B, que els dos equips continuen invictes i en la zona alta de la classificació.
Doncs això ha estat el més destacat dels de la Franja Blaugrana, i ho havíem promès a la part inicial del programa i evidentment no ens n'hem oblidat. Anem a veure com va anar aquest derbi a eixamplir el futbol base. Concretament es va produir a la primera divisió infantil entre els equips sub-13, en aquest cas era el sub-13B de la penya barcelonista Anguera, que rebia al sub-13A de la Unió Barcelonista Catalunya. Doncs el CAT es va acabar emportant aquest partit, com deia el Robert De Haro, per 0 gols a 2. De fet, el Robert és l'entrenador d'aquest equip, que va fer un gran partit i va superar a l'Anguera, com dèiem, per 0 gols a 2. El primer gol del CAT va arribar al minut 32, obra de Lionel Sat Ambrona. I ja a la segona part, superada l'hora de joc, al minut 65, Eric Vandoor posaria el 0-2 definitiu en un partit doncs, que va ser una festa eixamplina del futbol base, en aquest cas disputada, si no ens fallen les informacions, al camp de futbol INEF de Barcelona. I com ens deia abans el propi Robert De Haro, doncs no només el seu equip que es va imposar en aquest derbi eixamplí està fent una gran temporada. Un altre dels exemples d'equips doncs, que estan aconseguint grans resultats és el sub-11B d'aquesta Unió Barcelonista Catalunya. Per poder-ho corroborar anem a escoltar a un dels seus entrenadors, de fet el seu entrenador, a Jordi Borell, l'entrenador d'aquest sub-11 de la Unió Barcelonista Catalunya, que es mostra així de satisfet amb el seu equip. I és que aquesta jornada passada van guanyar per 0-8 al camp del Congrés.
Aquest cap de setmana amb el sub-11 van guanyar per 8 gols de diferència, sent superiors al rival. Això ens va permetre tenir molta possessió de pilota i posar en pràctica alguns aspectes treballats d'aquestes últimes setmanes. El nostre objectiu és continuar treballant per seguir competint tots els partits, obtenint sempre els millors resultats possibles.
Doncs convençut, eh? Escoltàvem el Jordi Borell i no és per menys, no? Amb aquesta golejada per 0-8 al camp del Congrés i ben satisfet doncs, del rendiment que estan oferint els seus jugadors. Doncs per una banda tenim aquesta gran notícia dels bons resultats per la banda del Cata, però és que a més, atenció, perquè estan d'enhorabona per partida doble, podríem dir, els de la Franja Blaugrana. I és que una autèntica crack, que la temporada passada ja es va proclamar campiona de Lliga i va aconseguir un ascens històric, parlem de la Laia Flaquer, continua trencant barreres. I és que la jugadora del sub-11A de la Unió Barcelonista Catalunya fa unes dues setmanes aproximadament va participar en un entrenament de la selecció catalana territorial. Hi ha unes imatges ben maques a l'Instagram del Cata on podeu veure-la doncs, com, doncs això, amb el polo del Cata i també amb una foto de família amb la resta de jugadores que van reunir en aquesta selecció catalana territorial. Així que enhorabona a la Laia per seguir doncs, fent grans passes al futbol tant del Cata com al futbol femení, que tanta visibilitat li hem de donar i també doncs, en pro de la integració social, perquè nens i nenes poden jugar, només faltaria, junts i juntes, perquè el que les integra i el que les uneix és la passió i el gust per aquest esport com és el futbol. Doncs fins aquí la informació d'aquesta jornada de la Unió Barcelonista Catalunya, que com veiem estan d'enhorabona, i també ho està l'altre club que, com sempre esmentem, es dedica exclusivament al nostre barri, al futbol base. Anem a parlar doncs dels equips del Club Futbol Don Bosco. Anem amb els blancs i vermells, que en línies generals també han tingut una molt bona jornada de resultats. No tenim temps de repassar tots els marcadors que hi han hagut, però sí que podem dir-vos que han tingut un bagatge favorable, ja que han obtingut 5 victòries. 5 victòries són les que han pogut aconseguir els equips blanc i vermell aquest passat cap de setmana. Destaquem especialment que s'ha aconseguit ple de victòries a juvenil. Tant el juvenil A com el B s'han emportat els 3 punts. El juvenil A, a la juvenil segona divisió, es va imposar per 0-2 contra el juvenil C de la Unió Esportiva Sants, mentre que el juvenil B del Don Bosco va golejar per 1-12 al Club Futbol La Florida, també a la juvenil segona divisió. També tenim victòria eixamplina per al Don Bosco en categoria infantil, a la infantil segona divisió, al sub-13, nova golejada dels blanc i vermells. En aquest cas, el Don Bosco va guanyar per 0-11 davant del Vila Olímpica Club Esportiu. I també doble victòria en categoria Aleví, l'Aleví sub-12 del Don Bosco també va golejar, en aquest cas per 5-10 a la tercera divisió davant les Corts de Barcelona Club Esportiu B. I no va ser menys doncs, l'Aleví sub-11 del Don Bosco, que també a la tercera divisió va guanyar amb contundència per 2-7 davant del Tecnofutbol Club Futbol B. Doncs grans notícies sens dubte també per al Don Bosco, i aquí deixaríem el futbol base, però ara anem, com ens encanta dir a nosaltres, a la segona part del programa. Anem a canviar la gespa pel parquet i ho farem en primera instància per parlar de futbol sala, i un dia més iniciem aquest repàs amb els negri vermells i negri vermelles del Club Futbol Sala Eixample. Hem de dir que tenien, podríem dir, festa, la majoria d'equips descansaven per aquest pont, entre cometes, de Tots Sants, no hi havia jornada, però sí que va jugar un dels seus equips, com és el Juvenil A, i va tornar a guanyar. Per tant, és un dels equips més en forma, sens dubte, com ara veurem, del nostre barri. Està a propet també de que li dediquem un programa, com també ho estan, encara que no hagin jugat aquesta setmana, l'Aleví femení i el cadet femení del Club Futbol Sala Eixample, que, com ja explicàvem la setmana passada, també porten estan invictes, porten moltíssimes victòries i estan fent una grandíssima temporada. I pel que fa a aquest Juvenil A dels negri vermells, com esmentàvem, doncs van aconseguir una grandíssima victòria també aquest passat cap de setmana. Era l'únic equip del Club Futbol Sala Eixample que disputava partit, doncs va golejar a casa el Santa Isabel per 7-1 al Futbol Sala Sant Joan de Vilassar. I amb aquesta victòria, en 4 jornades, porten ple 4 jornades, 4 victòries per a aquest Juvenil A, que a més juga a la Juvenil Divisió d'Honor. Per tant, no és poca cosa, i és co-líder d'aquest grup 3 de la Juvenil Divisió d'Honor amb 12 punts, ple de victòries. Atenció amb això, igual que el Juvenil A del Barça i el Juvenil A de l'Indústries Santa Coloma. Per tant, això ja explica una mica del nivell, del gran nivell que estem parlant. Doncs això seria l'actualitat del Club Futbol Sala Eixample en aquesta passada jornada, i seguim parlant de futbol sala, però canviem els colors de la nostra samarreta. Ens posem la groc i negra de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, que no va disputar partits aquest passat cap de setmana, va descansar, però sí que va tenir temps aquests darrers dies per presentar una nova incorporació, la de Dani Tutusaus, el porter que arriba a aquest sènior A dels groc i negres, i que manifestava en declaracions per al club que estava molt content d'aquest fitxatge i que arriba per treballar molt i per aconseguir, doncs, un gran objectiu com és anar guanyant partits. I qui no es cansa de guanyar partits són diversos equips de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, que han començat molt bé aquesta temporada. Hem de dir que tant el futbol base de la Nova Esquerra de l'Eixample com els equips poliesportius, també de base, estan arrencant molt bé aquesta temporada. Nosaltres els seguim setmana a setmana i ho podem dir ben clar, i una nova, doncs, mostra d'això també és per part groc i negre, ja que, com ara veurem, han començat molt bé la temporada. I per poder-ho plasmar, tornem a tenir aquesta temporada amb els nostres micròfons en exclusiva a Pau Barangó, que és una persona molt important dintre de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. És també entrenador tant del sènior A com del juvenil A del club, i li hem demanat, i així ens ho ha fet, que ens fes un balanç d'aquest gran inici de temporada dels equips groc i negres. Anem a escoltar-lo.
Tenim l'infantil, el cadet A i el juvenil B líders, invictes els tres. L'infantil A, el cadet B, el cadet A i el juvenil B tenen nous entrenadors, dels quals els tres són de la casa. Estem molt, molt, molt contents. A banda dels resultats que tinguin durant els partits, els veiem els tres que estan treballant moltíssim, i això és el que a nosaltres ens fa contents i estar feliços. El juvenil A, molt bé també, ja està agafant cada vegada més ritme, s'està adaptant a la nova divisió, així que també molt contents. I el sènior B també està aquest any en un bloc molt, molt interessant, on està per lluitar per estar dalt. I amb el sènior A ha començat la temporada una miqueta difícil, però estem segurs, 100% segurs, que això ho podrem capgirar i les coses aniran a millor.
Doncs ho escoltàvem, com Pau Barangons deia això, que alguns equips, doncs, mica en mica segur que van millorant, i que d'altres estan invictes, que estan fent una gran temporada, i volem destacar entre ells la gran temporada que està fent l'infantil de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, el conjunt dirigit per Alejandro Palací. Doncs de moment porta ple de victòries en 4 jornades, 12 punts, els mateixos que l'Europa, però de moment classificat al capdamunt de la classificació, com dèiem, empatats amb els del barri de Gràcia. I tant el propi entrenador, l'Àlex Palací, com el Víctor Sust, que és el capità d'aquest equip, doncs feien declaracions en la línia de que és una autèntica família i de que és increïble el progrés que s'ha fet de la pretemporada cap aquí i que pinten molt bé les coses, en definitiva, per aquesta temporada, com no ha de ser, sinó amb aquest ple de victòries de moment que portem fins ara. Ja veieu, que teníem molts candidats per dedicar-los a l'edició d'aquesta setmana. Segur que un motiu més de motivació, doncs, serà aquesta possible nomenclatura per a que continuïn fent-ho tant i tant bé. Doncs fins aquí també el repàs del futbol sala i dels groc i negres, però com hem promès, anem cap al Provença, un programa més, una edició més, per tancar aquest Eixample Esports fent cistelles de la mà del club de bàsquet Ipsi. Un club de bàsquet Ipsi que aquest cap de setmana també, diguéssim, que descansava per Tots Sants i fruit d'això ha fet que només es disputés un partit entre tots els seus equips. Ho feia el Júnior 08 femení, malauradament, que ja de 20 punts, 67 a 47 a la pista del club bàsquet Vilassar de Mar. Tot i això, tenim diversos conjunts que han arrencat molt bé per part dels llangardaixos i llangardaixes. La temporada és, per exemple, el sènior A femení, a qui li van dedicar fa unes jornades l'Eixample Esports. Ara mateix les llangardaixes són terceres classificades amb 4 victòries i una derrota en 5 jornades, amb 9 punts a un punt i una victòria del líder, el club bàsquet Prat Montbieló B. Tot això, doncs, al campionat de Catalunya de la segona categoria femenina. També està fent una gran temporada per part de l'Ipsi el sènior C femení, que també és tercer classificat, també 4 victòries i una derrota en 5 jornades i també a un punt dels dos líders d'aquesta classificació de la segona territorial sènior femení. I per últim, entre els més destacats, també hem parlat molt d'ells, volem destacar en aquest campionat de Catalunya júnior masculí al nivell A, doncs justament la gran temporada que està fent també el júnior masculí del club bàsquet Ipsi, que ara mateix és cinquè classificat amb 4 victòries en 4 jornades, per tant de moment ple de victòries, i tu em diràs, home Jordi, i llavors per què no estan més amunt i estan cinquens? Doncs perquè s'han disputat 5 jornades, tenen de moment un partit pendent, per tant encara podrien anar, quan el puguin recuperar, molt més amunt. Com molt més amunt esperem anar nosaltres també, amb l'ajuda de totes i tots vosaltres. Ja estem acabant, ja estem tancant aquesta edició de l'Eixample Esports. Déu-n'hi-do, ens n'anem pràcticament als 3 quarts d'hora ja superats de programa. Espero que ho sapigueu apreciar, i en aquesta mateixa línia us recordem, si us plau, ajudeu-nos en la mesura del possible a poder trobar recursos econòmics, patrocinadors, per poder seguir endavant amb aquest projecte. Moltíssimes gràcies, ja sabeu que ens podeu contactar a través de les nostres xarxes socials per ajudar-nos en aquest sentit, i que ens va molt bé que ens seguiu a les mateixes. Ens podeu trobar a @eixamplesports tant a Instagram com a X, abans denominat Twitter, com a Facebook. Ja sabeu que un servidor, Jordi Gaya, com he dit també a l'inici del programa, li va molt bé que també el seguiu per seguir creixent tant a nivell personal com professional a les meves pròpies xarxes socials personals. Em podeu trobar tant a Instagram a @jordigallagas com a X a @@jordigalla. Recordar-vos una setmana més que ens podeu escoltar cada setmana en directe a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, de dimarts a dijous a partir de les 12 del migdia, i que si no us va bé escoltar-nos en directe o sou més de fer-ho en diferit, ja sabeu que podeu trobar tant aquesta edició 85 com totes les anteriors a l'apartat de l'Eixample Esports a la web d'Eixample Barcelona Ràdio. Allí, a mode de podcast, podreu escoltar el programa que desitgeu. Se'ns acaba el temps, anem tancant ja aquesta edició 85 de l'Eixample Esports, no sense abans un servidor, Jordi Gaya, agrair-vos una setmana més la vostra escolta i emplaçar-vos d'aquí una setmana a l'edició 86 de l'Eixample Esports. Fins llavors, que passeu una magnífica setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.